L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, València, el xoc psicològic i emocional. En parlarem amb dues psicòlogues valencianes que es troben sobre el terreny fent de voluntàries, Míriam Oliver i Irene Risueño, també amb la psicòloga Maria Rufino i amb Andrés Cuartero, cap de psicologia del sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat. Andrés, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres en aquest monogràfic.
Hola.
Bé, la prioritat dels primers dies, com en qualsevol catàstrofe, ha estat rescatar, salvar persones en la mesura del possible. És evident que si s'haguessin pres determinades decisions polítiques just a l'inici, decisions que no es van prendre ni per part del govern valencià ni per part del govern espanyol, es podien haver evitat morts, però aquest no és el programa per parlar de responsabilitats polítiques ni de política, ja ho fan molts altres programes. Nosaltres ara ens centrem en les conseqüències psicològiques. I diu vostè, Andrés, que, bé, en primer lloc, les necessitats psicològiques comencen a fer-se paleses quan ja s'ha avançat en les tasques de rescat. Per tant, de quin període estem parlant en què es començaran a fer paleses aquestes necessitats psicològiques, amb el benentès que parar el cop ja hi ha molts psicòlegs i psicòlogues que estan parant el cop emocional i traumàtic?
Certament, això és així. És difícil focalitzar-ho només en un tipus de necessitat o resposta, perquè, per descomptat que inicialment, quan tens un desastre d'aquest tipus, la prioritat és salvaguardar la vida, el rescat, trobar els éssers estimats, i això manté a la gent en un estat d'alerta, d'estrès i d'incertesa. Evidentment que aquestes són necessitats que podien dir bàsiques del ser humà. El que parlem nosaltres més de necessitats psicològiques és que a mesura que va avançant, per exemple, doncs, en el col·lectiu on té encara familiars desapareguts, pues, que comenci a tenir la certesa. És a dir, hi ha una necessitat d'informació del seu ser estimat, perquè sense aquesta informació la persona afectada difícilment pot anar assumint o avançant en el procés que aquest impacte li ha provocat. Diferent és aquelles persones que sí que s'han identificat els seus sers estimats, i en el cas d'alguna persona que ha perdut diversos membres d'una mateixa família, té aquesta informació, però també té una certa incertesa, perquè s'ha de fer tot un procés de tipus legal, de l'Institut de Medicina Legal, i fins que els hi retornen els cossos, doncs també és un període incert, i la necessitat que tenen és retrobar-se i poder acomiadar-se, no? I hi haurà moltes altres necessitats en els primers moments, que són de difícil avaluació. Pensem que n'hi ha moltíssima gent, per exemple, que ha tingut experiències properes a la mort. Moltes persones que s'han salvat pels pèls, com ells diuen, són persones que han tingut una vivència traumàtica, que han vist l'amor de prop, i evidentment això té també un efecte que possiblement en les propers dies comencem a veure, o aquestes persones comencin a veure. Persones també, per exemple, que han estat intentant ajudar algú i que no ho han aconseguit, i que la persona ha estat arrossegada, no? És a dir,
que també, és a dir, aquestes persones que han intentat fer el que han pogut,
correcte,
tenen xoc traumàtic,
correcte,
estrès traumàtic.
Correcte, perquè no hi ha, ningú queda inalterable davant d'un fet d'aquest tipus. Fins i tot els professionals que intervenen, perquè a les emergències o els rescats, a vegades són normalment de víctimes, de no tan de número. I el fet de tot el dia estar exposat al rescat, a veure cossos, a veure patiment, això també té un impacte.
I tot això cal afegir-hi els primers dies, i no tants primers dies, en què es va viure una situació de caos col·lectiu, d'incertesa, de falta d'explicacions, etc.
Això jo crec que hem de treure una lliçó, tot i que sigui aviat i arribarà el moment de fer reflexions, però jo crec que en totes les desgràcies, atemptats terroristes, desastres naturals, allà on es veuen implicats molts ciutadans, jo crec que hem de prioritzar molt la part de la informació, perquè el ser humà pot pot afrontar una situació difícil, pot afrontar fins i tot una situació calamitosa d'una manera més reflexiva o més orientada o més controlada a partir de que té informació. Si no té informació, automàticament es perd en la incertesa, en les pors, en el no saber cap a on dirigir la seva energia, no? I, per tant, la informació no només és per salvar, possiblement, el que heu dit, no? Que hagués, potser, evitat que la gent es preparés millor. La informació el que fa és que el ciutadà ha de tenir aquesta informació per poder posar-se en marxa. Què faci després aquest ciutadà amb aquesta informació ja és de lliure elecció seva, d'acord? Però és necessari tenir-la, perquè si no, l'afrontament que pot fer una persona el deixa més vulnerable. I crec que això a vegades no li donem suficient importància. Fins i tot, nosaltres els psicòlegs d'emergències a vegades en diem que aquesta necessitat d'informació que té la persona no és que li diem quan ho sabem absolutament tot. A vegades és col·locar moments que potser no ha canviat l'escenari, però és dir-li, miri, no podem dir-li res de nou, però ja estàs tenint en compte la persona, ja l'estàs informant. I això, per la percepció de la gent i en el que està passant a València, per la percepció de la gent és molt important, perquè et dona la sensació de que s'està fent alguna cosa i estan fent alguna cosa, ¿vale? Des del moment que et tenen en compte i que t'informen. I jo crec que aquest ha estat, bueno, ha de ser una de les lliçons de que hem de millorar molt en el pre, en el durant i en el posterior.
I a posteriori potser serà més fàcil, entre cometes, elaborar el dol.
Evidentment.
Si hi ha hagut, no? una informació feta amb empatia, amb rigor, que no sigui al mateix temps edulcorada.
Correcte. M'aventuro a dir, evidentment, que cada persona, cada situació, cada història de vida és una, i l'impacte, evidentment, depèn de molts factors. Però la dificultat que ens trobarem a l'hora d'iniciar per aquelles persones que han perdut algú el dol, pues serà aquesta no informació o que no s'ha tingut en compte, la percepció que té la gent de que no s'ha fet suficient, i això està generant uns sentiments d'ira i de ràbia, com hem pogut veure, i això d'alguna manera el que fa és dificultar aquest procés d'anar avançant quan hi ha una situació de tragèdia. Perquè més tard o més d'hora la gent tindrà que fer una interiorització personal i psicològica d'assumir què és el que li ha passat. Aquells que han perdut un ser estimat, que han perdut casa seva, que el tema de la feina, que la seva vida d'alguna manera ha canviat, des del punt de vista d'assumir i interioritzar, és el que la gent li permet començar o tirar endavant, o que, si més no, la capacitat d'afrontar-ho. Si això no està, perquè jo crec que estem ara en un moment en què totes les emocions estan molt a flor de pell i encara s'estan fent rescats, encara s'està intentant posar les ciutats, els carrers, a l'habitatge de la gent. Estan intentant...
Que serà un procés llarg, això.
No serà curt, perquè podem... Jo dic a vegades que podem ocupar-se de la part psicològica i emocional quan altres necessitats estan cobertes, si no és molt difícil. Si una persona no sap on dormirà, on podrà residir, què passarà amb la seva feina, què
no
passarà
aigua, no?
Amb
l'escola. No pot beure aigua.
No té aigua, els nens no van a l'escola. És a dir, hi ha tota una sèrie de, diguem-ne, d'efectes d'aquesta desgràcia que fins que no estigui una mica endreçat i ordenat, serà més complicat fer un abordatge d'ajuda psicològica, eh?
Sobre aquest tema, hi ha psicòlegs que aquests dies diuen que els problemes de salut mental solen aparèixer al cap del temps, que al principi, com està descrivint vostè, Andrés, hi ha, diguem-ne, una ansietat incòmoda, però que ajuda la gent a tirar endavant, a emprendre accions per sobreviure, però que un cop passada aquesta etapa, diguem-ne, de supervivència, és quan comencen a aparèixer els problemes de salut mental.
Sí. En això hi estem d'acord, i la literatura al voltant de desastres o d'incidents amb múltiples afectats ens diuen això. Però també ens diuen altres coses que són importants. Una d'elles és que la immensa majoria de persones afectades, i inclús que han sofert pèrdues, no tothom estarà al mateix nivell, la immensa majoria de persones tenen capacitat d'afrontar i de tirar amb la seva vida cap endavant sense que hi hagi cap tipus de seqüela en l'aspecte de la seva salut mental. Hi haurà, possiblement, tot un procés de reaccions d'estrès agut, d'adaptació, d'insomnis, de malestars, que són els normals quan la teva vida s'ha vist amenaçada, quan el teu estil de vida s'ha vist truncat i canviat, i llavors el ser humà necessita fer front amb això i adaptar-se. I això es fa amb tota aquesta sintomatologia que ens està dient que la persona està activa i lluitant per això. És a dir, que la immensa majoria, i des del punt de vista de salut mental, no hi hauran aquestes repercussions.
Aquests dies s'ha parlat d'un 30% aproximadament d'estrès posttraumàtic.
Realment, hi ha una disparitat de dades, molt gran, però a nivell de... Normalment, la majoria de literatura el que ens diu és que les xifres no són tan altes. Què vull dir amb això? Estem parlant entre un 5 i un 10%, on realment podem parlar de la presència d'un trastorn per estrès posttraumàtic. Una altra cosa és que n'hi ha moltíssimes persones, que potser pot arribar a aquest 20%, que desenvolupen altre tipus de problemàtiques, per exemple, en aquest cas, la fòbia o la por a les riuades o quan plou o el que sigui. No és que sigui un estrès traumàtic, és una reacció de por, perquè quan el ser humà viu una situació que li espanta molt, el sentit comú el que ens diu és que la persona té por de que torni a passar. Aquesta por que torni a passar no és un trastorn ni és una malaltia, és una reacció natural.
Va, està bé aclarir-ho.
Que fa que s'adapti, no? Perquè si no sembla que tindrem aquí necessitat d'un exèrcit de psicòlegs. I no és veritat.
Sí, no el vam tenir ja pel que necessitàvem inicialment, de psicòlegs encara menys, no? M'imagino que de tota manera vostè és una oferta ajut, m'imagino.
Sí. Hem ofert ajut en aquest sentit perquè pensem que hi podem aportar, però també amb una, jo dic, molt, amb molt de sentit comú. Perquè hi ha una gran voluntarietat i les coses es fan amb molt bona voluntat i es vol ajudar, però no tot serveix per ajudar la gent. Jo crec que aquí, veritablement, l'ajuda és poder identificar aquest col·lectiu, aquest 5-10%, que potser ha tingut traumes anteriors, que és vulnerable, que és gent gran, que són nens, hem d'identificar persones en risc. I no és tant la importància del que podem fer en aquests primers moments. En aquests primers moments, lo important és identificar-los. Per què? Perquè ha de ser el sistema de salut el que tingui després la possibilitat de monitoritzar i fer un seguiment d'aquella persona, d'aquella família. Però el mes que ve, d'aquí 3 mesos i d'aquí a un any, perquè la persona ha de rebre una atenció correcta i continuada, no només en aquesta primera part. Psicòlegs d'emergència, jo dic que treballem sobretot, a part d'oferir l'ajuda, la tasca més important que tenim és identificar aquelles persones i col·lectius que estan en risc, que veiem que s'han quedat atrapats o en estat de xoc, etcètera, etcètera, els hem d'ajudar a que puguin sortir per si mateixos d'aquell primer cop, però després algú ha de tenir cura de fer un seguiment i de prestar l'atenció i l'assistència adequada.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant del xoc psicològic i emocional de la tragèdia de València. Inicialment ho fem amb Andrés Cuartero, cap de Psicologia del Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, psicòleg, màster en teràpia de conducta i en psicologia forense, professor universitari. Com poden saber els nostres oients, les nostres oients en aquests moments del País Valencià o persones que tinguin coneixences al País Valencià o família o amistats, quan és necessària realment l'ajut psicològic? Perquè ara hi ha un batibull d'emocions molt barrejades, diu vostè, deixem passar una mica les setmanes i si continua d'aquí un mes aproximadament, potser llavors hem de començar a demanar ajut, no?
Correcte. Apliquem sentit comú a les coses i en les desgràcies també impera el sentit comú. La immensa majoria de persones que han de fer front a situacions difícils saben que els primers moments poden quedar en estat de xoc, que estan durant uns dies afectats per allò que li ha passat, que estan com desadaptats, estan en intranquil·litat, en inquietud. Això no és cap malaltia, això no és sintomatologia de que la seva salut mental estigui en perill i, a mesura que va avançant, en la immensa majoria de persones, aquestes senyals, aquests símptomes, aquests signes van disminuint. Aquesta disminució és la que li dona confiança a la persona de que va en el camí correcte. I possiblement, si han passat unes quantes setmanes, un mes i mig, i no hi ha aquest canvi, perquè no disminueix la sintomatologia, o augmenta, o li costa aquesta intranquil·litat estar present a nivell somàtic. La persona comença a tenir cefalees, mals de caps, ansietat, insomni. I això persisteix, és el moment de plantejar-se en el seu metge de família, i torno a dir, no estem davant d'un problema de salut mental, estem davant d'una resposta d'estrès agut que pot anar complicant-se. Llavors, el que recomanem és que vagi al seu metge de família, que és qui té la informació de la seva salut més completa, i sabrà, doncs, també quins riscos té, si s'ha de derivar o no s'ha de derivar a serveis de salut mental, perquè a vegades amb una petita revisió, amb una petita xerrada amb el metge de família, el fet d'esperar una mica més de temps, a veure, perquè no tothom respon igual, i a partir d'aquí el metge de família és el que fa el cribatge per derivar, si considera necessari, a salut mental. I això és un procés que dura 2-3 mesos. No podem parlar els primers 10 dies, 15 dies, de que tenim ja afectats per estrès posttraumàtic. Tenim moltes persones exposades a una situació que és potencialment traumàtica, però no vol dir que sigui un trauma. Hem de veure, perquè el trauma no és una cosa que aparegui per estar exposat, no? I també depèn molt de cada persona i de la percepció que té. Els psicòlegs d'emergència, del que coneixem de l'estrès traumàtic i del que hem vist al llarg del temps, és que se'n surten millor les persones que, quan estan davant d'una situació d'aquest tipus, lluiten, se senten capaces, afronten la situació, van fent passos a poc a poc, perquè llavors tenen una idea de si mateixos de que són capaços, de que se'n poden sortir. I aquesta és la millor indicació de salut, és que si no fem res, no passa res. I encara que estem afectats, la gent fa coses i normalment li funciona.
I quin paper juga l'entorn, la família, el fet de tenir un nucli familiar o d'amistats o proper en la superació de qualsevol possible trastorn psicològic, sigui d'estrès posttraumàtic o no?
Un paper fonamental. Curiosament, ho estem traient ara al final, i possiblement ho tindrien que haver posat al començament. Vale? Perquè això també ens ho diuen els estudis, quan hem tingut l'oportunitat de parlar amb supervivents i els hi preguntem què és el que més els hi ha ajudat, la sorpresa és que no són els professionals sanitaris ni els psicòlegs, encara que això sembli, sinó que el que més parlen que els hi ha ajudat és estar en contacte amb gent que li ha passat el mateix, en sentir notar l'escalfor dels seus, el no sentir-se sols, el sentir-se acompanyats per la seva família, pels seus amics, per la onada de voluntaris, etc, etc, i evidentment sentir-se acompanyats per l'administració, que l'administració està fent els passos per ajudar-los. I aquest és jo diria que és el punt neuràlgic balsàmic, o sigui, quan hi ha tant de dolor en tragèdies, dius, hi ha alguna cosa que pugui alleuixar, que pugui ser balsàmica, és aquesta. No treurà el dolor, vale? Però més que una intervenció a vegades professional, el company, la presència, l'agafar aquella mà, el no deixar-lo sol, l'ocupar-se d'estar en tot moment acompanyant-lo i fent-lo també que es mogui, això és el que la gent, jo crec que més li ajuda en aquest tipus de situacions. I això s'ha de facilitar, vale? Perquè hem parlat molt de l'afectació a nivell individual, que pot ser més clínic. Però és que hi ha una afectació comunitària i social. Hi ha pobles, hi ha carrers, hi ha comunitats de veïns. Llavors s'ha de fer també una intervenció de donar-los la possibilitat quan arribi el moment, perquè hi ha temps per fer-ho, això. No ha de ser immediat. Quan estigui tot una mica més en sensació de control, doncs, es tindran que plantejar a València, i almenys seria el desitjable, el poder trobar espais a nivell de barri, a nivell comunitari, per refer una mica. Aquí han passat moltes coses, no? I també hi ha una afectació a nivell de salut social o comunitària que és superimportant. I aquí les famílies, els veïns, els voluntaris, treballadors socials, psicòlegs, els metges, tothom que hi pugui donar un cop de mà en aquests espais, seran els que ajudaran a la gent que està frapada per el que ha passat.
Andrés Cuartero, cap de Psicologia del Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat. Gràcies per haver fet aquest parèntesi i per haver vingut avui a l'Ofici de Viure. M'imagino que Està en contacte en tot moment amb València i també amb psicòlegs i psicòlogues d'aquí, de Catalunya, que amb la millor intenció volen anar cap allà a ajudar, però que vostès els diuen, a veure, ens hem d'organitzar abans, no?
Correcte, correcte. Nosaltres, gràcies per convidar-nos. Hi ha molts companys que estan enviant, hi ha moltes iniciatives, molts xats. El nostre missatge és que hem ofert des dels canals de la Generalitat de Catalunya, de Protecció Civil, hem dit els recursos que podem enviar i València, Protecció Civil, el Govern de València, Sanitat també, saben que tenen aquests recursos que hem posat a disposició seva si els demanen. El que recomanem és que si no es demana la presència organitzada, que la gent no hi vagi per compte pròpia, perquè generem un segon nivell de caos.
Sí, parlant de psicòlegs, eh?
De psicòlegs, sí, sí, sí.
Gràcies. Moltes gràcies, Andrés. Fins una altra.
A vosaltres. Gràcies.
Antoni Calvo, psicòleg i director de la Fundació Galatea.
És evident l'impacte emocional en les persones a partir del que està succeint al País Valencià i a un altre indret. És un fort impacte emocional, a més amb un gran potencial traumàtic, no solament a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu. És a dir, en aquests moments es conflueixen una vegada més un seguit de factors que fan que l'empremta, no?, la marca de tot el que estem veient, del que estem escoltant, del que estan vivint les persones més properes en tots aquests indrets, doncs sigui de lo que jo anomeno d'alta transcendència. Hi ha hagut un cert factor sorpresa, hi ha hagut la pròpia transcendència dels fets, amb unes imatges també de gran impacte visual, no? Els carrers anegats d'aigua, totes aquestes corrents d'aigua, les persones doncs, desesperades demanant ajuda, els cotxes amuntegats i, a més, tot acompanyat també una vegada més del factor incertesa. Molts desapareguts, molts ferits, evidentment, molts morts, són unes xifres que encara no es poden donar per definitives, i en aquest escenari tan impactant i dantesc i conviuen emocions com la por, la ràbia i la tristesa, emocions sempre primàries, però també cal destacar aquestes reaccions també primàries de solidaritat, de mobilització, de suport, d'aixopluc, d'acompanyar en els sentiments de tot tipus que s'estan generant a partir d'aquestes circumstàncies. Per tant, jo diria que és molt important aquest acompanyar, aquest ajudar a canalitzar el dolor mentre es van creant espais mentals de seguretat i acceptació, no solament espais físics de seguretat, sinó aquests espais mentals de seguretat i acceptació. També vull destacar el gran nombre de persones voluntàries i també professionals que s'han mobilitzat, diguéssim, per intentar pal·liar i ajudar aquestes persones des de tots els punts de vista. Molts companys psicòlegs experts que també s'han desplaçat i han posat en marxa serveis, diguéssim, per intentar donar suport psicològic i emocional a totes aquestes persones. I també recordar-nos, per tant, aquesta dimensió a vegades oblidada, no? Aquesta dimensió tan especial que té que tenim l'espècie humana, capaç del pitjor, però també capaç del millor. Per tant, en aquest sentit, reivindicar el suport col·lectiu, reivindicar, diguéssim, aquest acompanyament en aquests moments de tanta dificultat.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el xoc psicològic i emocional de la tragèdia de València. A l'estudi ens acompanya la psicòloga Maria Rufino. Maria, benvinguda.
Gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres. I des de València podem saludar la Irene Risueño, psicòloga que ha treballat sobre el terreny com a voluntària aquests últims dies. Irene, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona.
Com has viscut, Irene, aquests dies, enfangada, ajudant tot el que has pogut i més, i no només des d'un punt de vista psicològic, no? Perquè allà t'has arremangat, mai millor dit. No sé si entens bé el català, Irene.
Sí, lo entiendo. Si no te... Oh, aviso, muchas gracias. En primer lugar, bueno, aunque no nací en Valencia, llevo ya aquí afincada más de 5 años, entonces me siento como una más, ¿no? Desde el principio he tratado de estar al pie del cañón, Por supuesto que más allá de la labor que estamos tratando de hacer, ofreciendo asistencia totalmente gratuita a las víctimas, también hemos sido las primeras en estar en el fango, ¿no?, en el barro, con nuestro cubo, nuestra pala y como podemos. Y es cierto que me gustaría recalcar que es muy emocionante, aparte iguales, en primer lugar, de forma, es muy desagradable, por supuesto, lo que está sucediendo, pero me gustaría lanzar una reflexión sobre cómo estas circunstancias también permiten ver lo mejor de que esconde el ser humano, ¿no? Me parece que todos lo estamos viendo y por eso parece solemos tener emociones encontradas, ¿no? Me estoy encontrando eso últimamente. Personas que se emocionan al ver tanta ayuda, tanta bondad amorosa sobre el terreno. Todo el mundo se ha dejado el traje en casa y no le está importando mancharse ni estar ahí codo con codo. Entonces me siento muy orgullosa de eso, como formar parte de esta humanidad, ¿no?
Què en penses, Maria, del que estàs escoltant?
Bueno, estic totalment d'acord, no? I és que davant de situacions com aquesta tragèdia emergeix, bueno, la capacitat empàtica, la comprensió, el desig d'ajudar, un impuls biològic intern, no? Com de ser-hi al costat, de transmetre caliu, d'acollir i de fer el que cadascú té al seu abast.
Per exemple, ho està fent la Míriam Oliver, que en aquests moments es troba, crec, en una nau treballant. Míriam, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
O sigui, què estàs fent en aquests moments?
Ara, en aquell moment, acab d'arribar d'Algemesí, que és un poble que estava a les afores, i he arribat a la nau on estem agafant totes menjar, beure, roba, i l'estan posant en caixes i traslladant i transportant a diferents ponts que necessiten.
O sigui, ara mateix no estàs fent de psicòloga?
Ara mateix no.
Però tu dius, Míriam, el sol fet d'acompanyar ja és un ajut psicològic que estem fent.
Sí, sí. Què passa? Que ara mateix la gent està en el que s'anom dol congelat, que és que ara mateix lo prioritari és les necessitats bàsiques, no? I el dol de he perdut la meva, o he perdut el treball, o el cotxe, o el que sigui, ara mateix no és prioritari. El que és prioritari és el menjar, tenir un lloc on dormir, tenir roba seca, i tot això el que és, fa més, més falta. Les mans de la gent per ajudar a aconseguir això, que ara mateix el suport psicològic que la gent no el necessita, però no el cerca, perquè ara mateix el que vol és les necessitats bàsiques. I, clar, qualsevol voluntari, simplement per el fet de mirar una persona que m'ha passat jo avui, que l'estava donant menjar, que han anat al GMSI a donar menjar, i la dona m'ha mirat els ulls, i jo l'he mirat també un poquet més de lo normal, a lo millor, jo què sé, 3 segons, i ha començat a plorar, només perquè l'he mirat els ulls, no? I clar, n'hi ha moltes emocions, i només per el fet d'estar allà, pues, acompanyes, no?, i dones suport.
D'alguna manera, Maria Rufino, ho comentàvem abans amb l'Andrés Cuartero, hi ha una ansietat aquests dies, que és una ansietat, entre cometes, positiva, que ajuda a moltes persones a tirar endavant, a sortir-se'n, i com ens explicava la Míriam Oliver, doncs, a buscar les primeres necessitats bàsiques, però al cap del temps, al cap de les setmanes, més endavant sí que poden sorgir problemes o trastorns o fins i tot malalties mentals.
Sí, és així, no? Ara estan en un estat de supervivència, no? Com bé deia la Míriam, intentant cobrir les necessitats més bàsiques. És veritat que a mesura que passi el temps, el cos intentarà integrar i processar l'experiència traumàtica, no? Les vivències d'impacte, d'aquest impacte tan extrem, no? Però ara per ara el que cal és cobrir allò que és bàsic i que és essencial. I aprofito també, perquè la Míriam ho expressa, no?, des d'aquest exemple de la mirada, i és que el patiment és una condició natural en l'ésser humà, és una condició inherent a la vida i no és un problema que s'hagi de resoldre. El que requereix és ser acompanyat, no? I de vegades aquesta mirada aquest contacte físic, la presència d'algú, sentir que tens, no, que no t'hi trobes sol, que no t'hi sents sol, que tens una persona que et pot sostenir, que pots parlar, que reps l'empatia, no? Aquesta mirada de proximitat, això és un bàlsam. No elimina, no fa desaparèixer les circumstàncies traumàtiques, però sí que intenta apaivagar i suavitzar aquest dolor tan profund.
I a la nostra altra psicòloga sobre el terreny, la Irene Risueño, a tu t'ha passat que amb una mirada ja et fes la sensació que estaves ajudant la persona?
Sí, así es. De hecho, creo que es lo máximo que ahora podemos ofrecer, ¿no? desde nuestro lado. Obviamente, el sistema nervioso está respondiendo en situación de supervivencia y, por lo tanto, no podemos trabajar cómo se debería hacer en un futuro, ¿no? Ahora mismo todos los síntomas son válidos, podemos decir que son normales, pero a la hora de acercarte a las personas... Esto me lo encuentro mucho, ¿no? En cómo Irene, ¿cómo acompaño? Tengo un familiar, tengo una persona que quiero mucho que está en esta situación. A veces practicar el silencio, un silencio amable, un silencio bondadoso, un silencio amoroso, quizá una mano encima de la pierna de esa persona o de ese hombro y mirar a la cara dignamente, recuperando esa visión de dignidad, ¿no? De esa persona que lo ha perdido todo, quizá puede hacer mucho más que unas palabras. Que tener las palabras exactas, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas contamos con esa capacidad de acompañar, si somos capaces de mirar hacia adentro, de empatizar realmente con la persona que tenemos delante y podemos hacer una función de bálsamo en esos momentos tan duros, ¿no? He pasado de simplemente mirar a alguien y que la otra persona comience a llorar o se emocione, ¿no? Al simplemente sin hablar.
Crec que tant la Irene com la Míriam, Maria, ens estan donant grans respostes a les persones que s'estiguin preguntant en aquests moments com poden ajudar emocionalment i psicològicament a gent coneguda o desconeguda.
Sí, realment, bueno, elles ho estan expressant, no?, d'una manera molt senzilla i molt entenedora. Hi ha la frase d'una psiquiatra, Elisabeth Kubler-Ross, no?, que em sento que és meravellosa en aquest sentit, perquè expressa que davant d'algú que està patint i no saps què fer, no saps què dir, diu la psiquiatra, no diguis res, però no marxis. Llavors, les paraules en aquests moments no arriben a consolar, no arriben, no poden donar resposta. Llavors, el cos sí que pot transmetre aquesta proximitat, no?, aquesta presència, sigui mitjançant el silenci. I no és aquell silenci de que callo perquè no sé què dir, que també seria vàlid, sinó és aquell silenci que tu fas ús d'una manera absolutament conscient, no?, estant totalment present i com si fossis un recipient, reculls el que la persona t'està expressant, el que està experimentant, el seu dolor, perquè la teva devolució mai serà consol per ell, però si més no sentirà que, bueno, pot alleugerir tot aquest pes que segurament deu estar experimentant, amb la qual cosa no es tracta tant de fer o de dir, sinó senzillament de ser-hi.
La setmana que ve, Míriam Oliver, dedicarem un programa especial a la ràbia, a com gestionar o canalitzar la ràbia d'aquests dies, la indignació, la sensació d'impotència de moltes persones del País Valencià i de fora del País Valencià. Tu, Míriam, n'has vist molta de ràbia?
Encara no. Bueno, almenys en el terreny no, fora, perquè en el terreny quan anem allà als pobles afectats, la gent està en l'acció pura, no? L'acció de hem de fer coses, perquè és molt pitjor quan estem aquí que les imatges, és molt pitjor, no? I la gent se posa a l'acció. I és vera que fora, a lo millor on, al meu barri, per exemple, que sembla que no ha passat res, la gent està enfadada amb els polítics, crida, comencen a sortir efectes de criticar aquesta persona que ha dit no sé què, aquest influencer que ha dit no sé quanto, i comença l'odi entre les persones per la situació de ràbia, no? Com no sé redirigir la ràbia, perquè tinc molta ràbia i el que faig és que critic pues, diferents polítics, que està bé. Jo no dic que ho han fet, de fet s'ha fet supermalament. I comença la ràbia així, no? I potser una forma de canalitzar-la bé seria...
pegar, cridar i poder fer esport, si pots, o anar a ajudar, saps?
Sí, està d'acord la Maria?
Sí, estic d'acord, tenint en compte que, diguéssim, el que hi ha al rerefons de la ràbia és dolor. Vull dir, són persones trencades, vides trencades, i la ràbia dona força, dona empenta. Et permet avançar, tirar cap endavant, sigui perquè ho projectes cap a polítics, cap a qui sigui, no? Mentre que connectar amb el dolor és quelcom que no és com t'aixopluga, no? És algo que, bueno, és molt més dolorós i molt més difícil de sostenir. Llavors, la ràbia és necessària ara, s'ha de transitar, i en algun moment més endavant caldrà mirar una mica més enllà de la ràbia i connectar amb el dolor que hi ha soterrat.
Què en pensa de la ràbia d'aquests dies, Irene Risueño, sobre el terreny?
Yo pienso que la rabia tiene también una función totalmente adaptativa y de supervivencia en estos momentos, y que lo que esconde debajo normalmente la emoción subyacente es la tristeza, como está diciendo la compañera, el dolor. Entonces surge como un síntoma totalmente normal. Es lógico que las personas sientan rabia, que sientan ira. Hemos de dejarla pasar, porque ahora no quizá esa persona no ha encontrado otra manera de gestionarlo, es decir, tenemos que adoptar un tono más compasivo. Pero al final, lo que necesitamos siempre en un estado de rabia es conectar con la emoción subyacente, que suele ser la tristeza. Cuando nos permitimos el propio dolor sobre la situación, sobre lo que está ocurriendo, entonces nos permite gestionar mejor todas esas sensaciones tan desagradables. Pero es realmente crítico, porque no podemos pedir que personas que están en una situación totalmente límite, que se han despertado y están en una situación que ni siquiera se habían podido imaginar que le ocurriese nunca, porque es cierto que esto no suele ocurrir, tienen que gestionarlo. Entonces entiendo que no le podemos pedir que sean lo más políticamente correctos, ¿no? Que desemboque en ira y con que respecto a lo que lo proyectamos. Creo que las redes sociales, por ejemplo, tienen mucho que ver ahí. Las redes animan mucho a que nos polaricemos, alimentan ese enfado, esa crítica en muchas ocasiones innecesaria, ¿no? Por eso me gustaría lanzar un mensaje de que es importante que también aprendamos a protegernos, ¿no?, en estas situaciones.
Sí, tu dius, al tanto, tu has penjat últimament algun vídeo a les xarxes socials, a Instagram en concret, sobre alerta, dius, amb la sobreexposició a les xarxes socials.
Es que me parece súper importante que lo tengamos en cuenta. Estamos siendo sobreexpuestos a imágenes continuas, desgarradoras, y nuestro cerebro no está preparado para eso, es decir, tiene un límite. Entonces podemos estar, yo ya lo estoy viendo en consulta, personas que no pueden dormir, que están teniendo pesadillas, que están teniendo fatigas, que acuden con ojeras, y sin embargo no han estado ahí, no son víctimas de la dana, y sin embargo lo están sufriendo, ¿vale?
Sí, això valdria la pena també dedicar-hi uns minuts a Maria Rufino, perquè hi ha persones que ho estan passant malament, que no viuen al País Valencià, que potser ja tenien ansietat i que ara tornen a tenir aquests símptomes o alguns d'aquests símptomes tan sols veient el que passa. Això té un nom que se'n diu trauma vicari.
Sí, correcte. Clar, situacions com aquestes moltes vegades el que fan és apujar el volum, intensificar, agreujar allò que potser tu tens de base o que estava silenciat, no? I és com una activació, no? Aquestes vivències són disparadors d'experiències potser de traumes previs o de temes no resolts. Això per una banda. I per altra banda, com bé apuntes, el trauma vicari o desgast per empatia, que també es diu així, és quan el cor i la ment s'esgoten. No, hi ha un psicòleg, Charles Figley, que ell definia el desgast per empatia com aquesta fatiga debilitant provocada per la repetida, no, exposició a respostes empàtiques davant del patiment i del dolor emocional dels altres. No és de per què ser o viure en primera persona una experiència traumàtica per patir o per presentar un trastorn d'estrès posttraumàtic. També pots viure-ho com a testimoni, no? Com a oient, o tants professionals doncs, que es dediquen, no?, en situacions d'emergència, bombers, policies, voluntaris, els professionals sanitaris, no? Les persones que estem escoltant i rebent aquesta sobreexposició, com deia la companya, d'imatges i d'informació. Això no és innocu. Això ho va desgastant, no? Ho va debilitant, consumeix molta energia i arriba un moment en el que necessites com, bueno, apartar-te una mica, distanciar-te per restablir una mica el teu propi equilibri, perquè realment és bueno, costa molt de sostenir situacions, no?, de patiment, sostenir la vulnerabilitat humana, té un cost emocional.
Què en pensa la Míriam Oliver d'aquesta sobreexposició i de les persones que ho estan passant malament només pel sol de fet de veure les imatges?
Sí, jo crec que cadascú s'ha de regular. El que cadascú la vengui bé. A lo millor una persona veure cada dia imatges la fa molt de mal i una altra persona el necessita per sentir-se que està informat. El que passa que després passa també la culpa, no?, de jo me sent culpable perquè no hi soc, perquè he de saber què passa en cada moment. I jo crec que cada un ha de saber com autorregular-se. De això me va bé a jo, a una altra persona no, i està bé, i tot està bé. Perquè a lo millor una persona pot anar a ajudar tots els dies i una altra no, perquè és agotador a nivell mental. I està bé, no el fa millor una persona que pot anar tots els dies o no. Jo crec que és important com respectar-se el que el cos de cada un pot assimilar. I això no significa ser més feble ni res, simplement és un hecho.
I tu Míriam, personalment, com ho portes? Tu que tens eines, no?, com a psicòloga. Perquè, esclar, tu fa poques setmanes vas tancar el teu centre de psicologia a València, vas començar una nova etapa, actualment les teves consultes són online, i quan comences la nova etapa va i passa aquesta catàstrofe i et presentes allà a primera línia a fer el que pots.
Sí. És curiós perquè aquests dies jo vaig dir, ostres, si jo estiguera encara amb el centre no podria estar tots els dies ajudant. I he pensat que potser l'havia de tancar per estar ajudant tant i poder estar aquí. I jo me relaxa, entre cometes, no? Per jo és molt pitjor estar que meva que no estar ajudant. És vera que no puc venir tots els dies perquè encara tinc consulta online de gent que no és a València o de gent de València però que el necessita fer consulta, i el que jo no, per lo que a jo me va bé és fer un dia sí, un dia no, un dia sí, un dia no, o sigui, un dia de venir a ajudar al fango, no?, i un altre quedar-me a casa fent les consultes online. O jo això me va bé i és el que necessit per estar emocionalment bé, però una altra persona necessita una altra cosa i està bé autorrespectar-se.
I tu, Irene, personalment, com ho portes, Irene Risueño?
Pues dosificando. Es decir, he de decir que esta semana casi estaba deseando de corazón que llegase el lunes para que empezara de nuevo el trabajo después del fin de semana que hemos pasado en el fango. Pero bueno, voy a decir algunas cosas que hago yo, ojalá que pueda servir a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, dosifico muy bien lo que hago por la mañana a primera hora y justo antes de dormir, ¿vale? Me parece muy importante. Una hora antes de irte a la cama, cuida que no te vayas con ese tipo de imágenes, con ese tipo de noticias, para cuidar tu sueño, para facilitar ese descanso. Y por la mañana igual, si nos despertamos y lo primero que hacemos es coger el teléfono y abrimos Instagram, ¿no?, o cualquier red social, que esto creo que es muy demasiado común, lo hacemos casi de forma automática. En lugar de eso, podemos dejar el teléfono, simplemente mirar la hora que es y hacer otra cosa, por ejemplo, tomar el desayuno o iniciar el día sin estar todavía conectado. Si hacemos esto, estamos diciéndonos a nosotros mismos que estamos dosificando la información, hasta qué punto estamos en ello y no. Vale, me parece fundamental. Es como si fuéramos al trabajo, ¿no? He visto las noticias, ya sé qué es lo último que ha ocurrido. Vale, ahora llega la hora de comer, vamos a hacerlo, si puede ser en familia, vamos a dejar todos los teléfonos, las televisiones, vamos a hablar de otra cosa y, si es posible, tendremos un ratito de ocio. Vale, o del ejercicio físico, lógicamente, ayuda muchísimo también. Cada uno, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre, podrá hacerlo en este momento o no, ¿no? Pero esto es algo que lanzo tanto para las personas que le están viviendo desde dentro como víctimas, como las que estamos a media, ¿no?, yendo y viniendo, o como a las personas que directamente la están viendo desde sus casas porque están lejos.
¿Algun consell més, Maria Rufino, per cuidar-nos?
Bueno, la mateixa línia seria buscar espais que ens nutreixin, que serenin i calmin la ment. No cal tanta estimulació, no cal tanta informació. No. Sí, estar en contacte, sobretot perquè hi ha una part d'incertesa, no?, que necessitem com pal·liar en la mesura de les possibilitats, però no aquesta continuïtat, no?, de moviment, d'això, d'imatges, de llegir, sinó doncs, sigui passejar o parlar, no?, d'una manera distesa amb qui tens al costat. Crec que això també pot ajudar.
Bé, i per acabar, pel que fa a l'impacte a mitjà i llarg termini, amb l'Andrés Cuartero parlàvem en començar el cap de psicologia del sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat, del percentatge aquests dies. Vosaltres, la Irene i la Míriam, suposo que no us n'heu assabentat gaire, no? Però aquests dies han circulat com moltes xifres sobre el xoc d'estrès posttraumàtic, l'impacte que pot tenir molta gent a curt o a mitjà termini. I més o menys les xifres estaven al voltant del 30%. No? Es deies que, mira, el 30% de la població pot generar estrès posttraumàtic a la llarga, trastorn. I ell deia, normalment no és tant. I ell ens deia, l'Andrés Cuartero, no crec que sigui tant ni molt menys. Vosaltres què en penseu, Míriam i Irene, sobre el terreny? Pensant una mica a mig-llarg termini, amb la feina també que us tocarà fer a la consulta.
No estoy 100% informada sobre las cifras exactas que han dado de personas que pueden padecer estrés postraumático de aquí a un tiempo. Por supuesto, las cifras van a ser muy elevadas, pero sí me gustaría dejar claro, sobre todo para que la población, para no asustar a los hogares, que el vivir una circunstancia traumática no tiene por qué desembocar en un trastorno de estrés postraumático. Obviamente, a lo que están viviendo ahora mismo sí que son síntomas traumáticos, como flashbacks, pesadillas, una ansiedad muy intensa, y luego esto puede tener a lo largo del tiempo una repercusión, pero no tiene por qué terminar en trastorno de estrés postraumático, y si fuera así, se puede trabajar. Me gustaría dejar ese mensaje de aliento.
Sí, efectivament és un missatge tranquil·litzador, Irene, que t'agraïm. I està d'acord la Maria Rufino?
Totalment. Sí, penso que hi ha moltes possibilitats que hi hagi persones que puguin desenvolupar el trastorn d'estrès posttraumàtic, però no tothom l'haurà de desenvolupar, no? L'acabarà desenvolupant, i sento que també és molt important la xarxa social familiar, no?, de la que es disposi, els propis recursos de la persona. Vull dir que hi ha variables que també, bueno, poden ajudar a sostenir o a transitar aquesta situació sense que hagi de desenvolupar aquest trastorn.
Perquè pot passar, no, Maria? M'imagino que dues persones que han viscut una circumstància semblant, una d'elles generi trastorns d'estrès posttraumàtic i l'altra no. Depèn, per exemple, no sé, dels vincles familiars, no?, de la xarxa de suport, de la, no sé, l'educació, en fi, el seu passat, la motxilla que porta.
Correcte, les experiències viscudes, no? Bueno, hi ha moltes variables que poden condicionar, no? Llavors, bueno, jo crec que no ens hem d'anticipar i cal veure, no?, a poc a poc, això encara, vull dir, és un camí que s'ha de recórrer, no?, i que no és una sentència. Llavors, cal veure com la gent, bueno, va reconstruint-se interiorment i va reconstruint la seva vida amb tot el dolor i amb tota la dificultat que això comporta.
Sí. Estàvem parlant de l'estrès posttraumàtic, Míriam Oliver.
Sí, és vera que amb l'acompanyament no té per què anar a veure estrès posttraumàtic. Sí que n'hi ha moltes persones que ja estan desenvolupant el que s'anomia trastorn d'estrès agut, que són, pues, que tenen a lo millor flashbacks de situacions, que és que comencen a tenir pensaments o somnis de la mateixa situació que han viscut, o que comencen a tenir irritabilitat o aquesta ràbia que parlaven abans, i és un poquet, normalment el trastorn d'estrès agut és com el pas previ a l'estrès postraumàtic. És vera que no tothom el desenvolupa, però sí que està bé en unes setmanes, quan ja estigui tot físicament, que la gent ja pot començar a sentir emocionalment el que l'està passant i no sentir-se en les necessitats bàsiques, estaria bé tenir l'acompanyament, com molt de companys ja estan proposant de tenir l'acompanyament psicològic gratuït o tenir accés a aquest acompanyament psicològic.
A les psicòlogues Míriam Oliver i Irene Risueño, moltes gràcies per haver fet un parèntesi en la vostra jornada com a voluntàries psicòlogues. Des de València us enviem una forta abraçada des de Barcelona. Moltes gràcies per tot el que esteu fent i per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Gràcies també a la Maria Rufino per haver vingut a l'estudi.
Gràcies.
I fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Past like time, and they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love. But it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy.